Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Ens llevem amb 14 graus a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot i amb un cap de setmana que apunta maneres en temperatures. Temperatures altes, temperatures de pràcticament setembre. Ens ho explica en Dani Ramírez.
Divendres, matí variable, mig ennuvolat, alguna boira, també mig núvol de cara a la tarda, però sense precipitacions. La temperatura lleugerament més alta. I a partir del cap de setmana, dissabte i diumenge, pujarà notablement la temperatura, màximes de 25 a 28 graus i fregant potser els 30 diumenge. A més, aquesta pujada de temperatures pot continuar dilluns i dimarts de la setmana que ve. Per tant, entraríem en una situació de ple estiu pràcticament, de temperatures de la primera quinzena de setembre i no pas de ben entrat l'octubre. En definitiva, que tampoc veiem gaire fred els propers dies i la tendència és aquesta forta pujada de temperatura pel que fa al cap de setmana.
Neus Assín, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia de nou, d'altra banda. Anem a les temperatures amb la que es lleven les comarques de Girona aquest matí.
Doncs tenim 13 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols i a Santa Pau, 14 a Mieres, 15 a Castellfollit de la Roca i Anglès, 16 a Girona, 17 a Banyoles i a Figueres, 11 a Ripoll i a Vic, 10 a Vall de Núria i 8 a Das.
Títols del dia. Creix un 14% la despesa en combustible per escalfar els equipaments municipals d'Olot, bàsicament escoles, pavellons i altres centres que durant l'hivern no poden deixar de tenir la calefacció en marxa. L'equip de govern reconeix que la despesa obliga a fer ajustos i descarten prendre cap mesura pal·liativa. Ens ho explica l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
El que sí que és preocupant pels ajuntaments, per les empreses i sobretot doncs, per la gent que veuen que la seva factura de gas i de llum s'ha doncs, multiplicat d'una manera doncs, inassumible.
El preu de la llenya augmenta un 50% des de l'inici de la crisi i el del pèlet es multiplica per 3. Algunes empreses del sector han plegat en els últims anys i d'altres s'han diversificat. Falta mà d'obra qualificada i la burocràcia enlenteix massa els processos. Ho explica a Llorenç Palomer, copropietari de Forestal Palomer.
A veure, no tenim gent doncs, de que vinguin i amb ganes de dir tu, escolta, jo vull aprendre, jo vull... No. Hi ha l'Escola Forestal de Santa Coloma, que aquí formen doncs, joves i capatassos, i aquí molts volen ser capatassos, tal, però la gent que fan anar el motoserra, que són els que fan la feina, doncs anem amb gent que han vingut del Magreb, amb índios, o sigui, gent que, immigrants, gent que han vingut de fora.
Tot plegat fa difícil trobar llenya a bon preu per passar l'hivern davant la crisi energètica. Les obres de la plaça Major s'endarrereixen i no començaran fins després de Nadal. Ho ha anunciat l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Diu que el calendari és molt just i que els treballs no estarien enllestits abans de la campanya de festes. També hem sabut que l'Ajuntament d'Olot ha obert el termini per redactar el projecte de la piscina municipal coberta.
El consistori haurà d'escollir entre dues empreses que opten a la redacció del document. Els estudis escollits tenen un termini màxim de 2 mesos per presentar el seu projecte. Les obres s'adjudicaran abans de l'estiu de l'any vinent.
Tot a punt per la Fira de Sant Lluc d'Olot. 11 espais i més d'una 70 d'activitats protagonitzaran aquest cap de setmana la mostra amb més història de la capital de la Garrotxa. La ramaderia serà, de nou, la gran protagonista de la Fira de Sant Lluc. Hi haurà més d'una 20ena de corrals, productors d'arreu de Catalunya i enguany la Cerdanya com a convidada. En Josep Maria Ginebreda és el seu organitzador.
Hi haurà aquest any doncs, la raça, dediquem a la Bruna dels Pirineus, que cada vegada doncs, hi ha més bestiada d'aquest doncs, tipus, i que ara la gent, els ramaders, això sí que ha canviat, que abans la bestiada de muntanya normalment hi havia de barrins barreig de tutti colori, i ara normalment els ramaders s'han especialitzat en una raça concreta, ja sigui doncs, la gascona, sigui la bruna, sigui l'obrac, sigui la salers, i que dintre aquesta raça van millorant cada any, i això doncs, aconsegueix un determinat tipus de carn, perquè el consumidor que acaba consumint, perquè és una carn doncs, de molta qualitat.
I 67 edicions d'Art per Sant Lluc. La Fira del Dibuix tornarà a ser una de les grans protagonistes del cap de setmana a Olot.
Desenes d'artistes presentaran i vendran les seves obres a la plaça Clarà. La Fira del Dibuix durarà gairebé 2 setmanes amb activitats relacionades amb el món de l'art, com xerrades a càrrec d'artistes o inauguracions d'exposicions.
Escoltem el seu promotor, és en Marian Baireda.
El dibuix que aquest any n'hem denominat el dibuix a la fira, el jo no sé dibuixar o jo tampoc sé dibuixar, amb la col·laboració d'en David Sala, que ens portarà un tractor vermell, molt bonic, restaurat, i que estarà a disposició de qualsevol que vulgui dibuixar, que vulgui fer quatre traços, trobarà tot el material, això es farà allà a la carpa, al costat de la fira, i senzillament és passar i animar-se a dibuixar.
I, de fet, la Fira de Sant Lluc és el lloc idoni per presentar, ni més ni menys, que el documental commemoratiu dels 50 anys de l'annexió de Batet a la ciutat d'Olot.
Tot un testimoni audiovisual, amb un recull d'imatges i protagonistes d'aquest darrer mig segle d'història.
Es podrà veure aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a Cines Olot. En Tavi Algaró és precisament l'alcalde pedani de Batet.
Ens trobem que hi va haver gent que ho va viure amb un cert recel, va haver gent que, amb indiferència, se'n refiaven ben bé del que la gent en aquell moment que ho decidia que ja ho feia bé, i d'altra gent que n'era en contra. Però realment, la veritat és que hi havia unes necessitats de serveis, el tema de l'aigua sobretot, els pros a favor van pesar més i llavors la gent ho va acceptar molt bé.
Torna la màgia a les Planes d'Hostoles aquest cap de setmana. Arriba la segona edició del Planes Cadabra, un festival que comptarà amb mags de la talla de David Baró, Ocèlia i Miguel Muñoz.
Miguel Muñoz portarà dissabte el seu espectacle Agua, amb el que va aconseguir el Gran Premi Mundial de Màgia el 2018. La sala polivalent de les Planes serà l'epicentre del festival, que durarà fins diumenge, amb tallers de màgia pels més petits. Encara queden entrades disponibles als diferents punts de venda.
El seu promotor és en Magnani.
Al final hem aconseguit el que volíem, que era equiparar-nos als millors festivals que tenim a Catalunya. Hem fet un festival amb tota regla, amb primers premis mundials, premis nacionals. Vull dir que portem un elenc molt important.
Hi haurà moltíssimes coses a les Planes d'Hostoles durant tot aquest cap de setmana, per tant, no us ho podeu perdre. El que heu de vigilar és, doncs, que no us facin alguna mena de truc i pugueu desaparèixer. Sigui com sigui, les Planes d'Hostoles presenta aquesta segona edició d'un Pla d'Escadabra que aconsegueix a consolidar-se. I l'Olot vol mirar endavant contra un rival que el transporta al passat.
Diumenge jugarà al camp del Manresa i es reeditarà la segona federació, un duel directe de tercera divisió. Els olotins arribaran a la cita amb els ànims renovats i amb l'objectiu de començar una bona ratxa de resultats, però no serà fàcil. Els manresans són l'equip revelació de la competició i ocupen zona de play-off.
Mantenir-se en la bona ratxa, objectiu de Manix Mandiola.
Entonces ahora pues hemos tenido la suerte, tampoco es que mostramos una superioridad el domingo respecto a Formentera, pero bueno, pasó lo que nos ha pasado a nosotros, a ellos les pasó, que sí, están a la altura pero acabas perdiendo, y cuando entras en una racha negativa te cuesta salir, y cuando ahora que hemos cogido la rueda buena vamos a intentar que el domingo, a pesar de que tenemos enfrente un rival que lleva unos números espectaculares.
Serà diumenge el partit en directe a Ràdio Olot des de les 11 del matí. El partit començarà al punt de les 12 amb en David Planella i tot el seu equip.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades, cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Temps ara pel trànsit. Policia local d'Olot, endavant. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. En aquests moments el trànsit a la ciutat d'Olot és fluid i, com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Els punts més complicats d'avui estan previstos de quarts d'11 a quarts de 12 del matí a la carretera del Cany, a l'altura del camí de les Bruixens, on ocuparan un carril de circulació per reparar una tapa de clavegram. Es donarà pas alternatiu. I a la plaça Clarà, entre el carrer Mulleres i Barra Roca, on també s'ha anul·lat un carril de circulació pel muntatge de la Fira de Sant Lluc. En quant a carrers tallats, hi trobareu de 8 a 12 del matí el carrer Dolors i el passeig del Desemparat, amb dos casos per obres. Ja per acabar, només dir que tenim molta senyalització de partida per demà a la Fira de Sant Lluc. Demanem que respecti perquè tots plegats pugueu gaudir d'una fira sense contratemps. Ara sí, fins dilluns, que passeu un molt bon cap de setmana i una millor fira.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria, continguts informatius del dia, avui molt pendents del preu de l'energia. Creix un 14% la despesa en combustible per escalfar els equipaments municipals d'Olot.
Bàsicament, escoles, pavellons i altres centres que durant l'hivern no poden deixar de tenir la calefacció en marxa. L'equip de govern reconeix que la despesa obliga a fer ajustos i descarta emprendre cap mesura paliativa.
Tal com passa a les llars de totes les famílies i a les empreses, les administracions públiques no s'escapen de l'increment de preus dels combustibles fòssils. Les partides de gas i electricitat s'han disparat i això obliga a fer modificacions als pressupostos, ja que la crescuda ha estat sobtada i no presenta un horitzó clar. En el cas de l'Ajuntament d'Olot, l'increment de la despesa del gasoil arriba al 14%, segons l'alcalde de la ciutat, Pep Berga.
En aquest cas hem hagut de fer una rectificació, un augment aproximadament del 14%, crec recordar així de memòria que era del 14%, en el contracte que tenim de subministrament de gas, que bàsicament és sobretot és l'escalfament de les escoles, dels pavellons, i d'això. I bé, són increments que d'alguna manera són inexcusables, els hem d'assumir, hem de treure els diners d'una altra banda, perquè lògicament el que no farem doncs, és que en els pavellons o a les escoles doncs, no puguin tenir-hi l'escalfor que necessiten, no té més.
L'alcalde d'Olot ha afegit que l'Ajuntament disposa de múscul necessari per afrontar aquesta situació i, en conseqüència, la calefacció estarà garantida en els equipaments públics tot l'hivern perquè són serveis bàsics els que no poden renunciar. Pep Berger reconeix que la situació és preocupant.
El que sí que és preocupant pels ajuntaments, per les empreses i, sobretot, doncs, per la gent que veuen que la seva factura de gas i de llum s'ha doncs, multiplicat d'una manera doncs, inassumible.
A diferència d'altres ciutats i pobles on han pres mesures extraordinàries de control de la despesa energètica, en el cas d'Olot, mentre hi hagi activitat, hi haurà subministrament de tots els serveis en els equipaments públics.
Mentrestant, hem sabut que el preu de la llenya augmenta un 50% des de l'inici de la crisi i el del pèlet es multiplica per 3.
Algunes empreses del sector han plegat en els últims anys i d'altres s'han diversificat. Falta mà d'obra qualificada i la burocràcia enlenteix massa els processos. Tot plegat fa difícil trobar llenya a bon preu per passar l'hivern davant la crisi energètica.
Informa Roger Isern.
Anys enrere, les cuines econòmiques alimentades de llenya i carbó eren les més habituals a les llars de la comarca. Han passat els anys i el gas i l'electricitat han anat substituint aquesta forma de generar calor. Però amb la crisi dels combustibles fòssils i l'increment dels preus des de l'inici de la guerra d'Ucraïna, l'interès per la llenya ha tornat a créixer. El problema és que ara no n'hi ha. En declaracions al programa La Finestra d'Olot Televisió, el copropietari de Forestal Palomer, Llorenç Palomer, ha explicat que s'ha produït la tempesta perfecta, mala gestió dels boscos, massa burocràcia, poques empreses que s'hi dediquin i falta de personal.
A veure, no tenim gent doncs, de que vinguin i amb ganes de dir, tu, escolta, jo vull aprendre, jo vull... No. Hi ha l'Escola Forestal de Santa Coloma, que aquí formen doncs, joves i capatassos, i aquí molts volen ser capatassos, tal, però la gent que fan anar el motoserra, que són els que fan la feina, doncs anem amb gent que han vingut del Magreb, amb índios, o sigui, gent que, immigrants, gent que han vingut de fora.
Palomer diu que cada cop hi ha menys professionals que vulguin treballar al bosc i tira de dades per demostrar-ho. Segons ell, actualment hi ha 2.500 efectius treballant a la gestió forestal a Catalunya davant els 650 professionals que van amb la motoserra al bosc. Davant d'aquesta situació, els preus estan d'aquesta manera.
Doncs aquesta llenya doncs, que compraven a 85, doncs, es venia a 140-150, ara, aquest any, doncs, propietaris, doncs, ja parla d'un 50% més, perquè, esclar, i encara hi ha gent que s'ho pensa, diuen, bueno, vols dir que no se pujarà més? Bueno, si hem d'especular, doncs especulem, no? El pèlet fins ara estava a 180 euros tona, que ja està per sobre els 500 euros tona. O sigui que han multiplicat per 3.
Els boscos creixen 2 hectàrees per any. Palomer diu que no aprofitar aquest recurs és malbaratar-lo.
I encara en aquest sentit, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya alerta que les cooperatives agràries podrien veure triplicats els seus costos energètics passant dels 27 milions d'euros del 21 als 78,6 milions d'enguany.
D'aquest increment, el 71% correspon a l'encariment de la llum i el 29% restant al del gas natural. El president de la Federació, Ramon Sarroca, ha avisat en una nota de premsa aquest dijous que aquest increment pot posar contra les cordes al sector productor i demana solucions estructurals davant la magnitud de la crisi.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Les obres de la plaça Major d'Olot s'endarrereixen i no començaran fins després de Nadal.
Ho ha anunciat aquest dijous l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Diu que el calendari és molt just i que els treballs no estarien enllestits abans de la campanya de festes.
Les obres de la plaça Major havien de començar després de les festes d'altura. La primera fase consisteix en el soterrament del cablejat elèctric i el canvi dels parterres. La proximitat de la campanya nadalenca, que inclou la instal·lació de la pista de gel i la fira de Nadal, impossibiliten que les obres puguin estar acabades en el termini previst. Pep Berga és l'alcalde d'Olot.
Si en aquest cas de la plaça Major rectifiquem la data, perquè el que volem és que comencin just quan acabi la campanya de Nadal i acabi doncs, la retirada de la pista de gel i totes aquelles instal·lacions que organitzem durant el Nadal en el centre de la ciutat. Per tant, just quan acabi la pista de gel començarà l'obra. La rectificació anava per aquí.
Inicialment, la segona fase de les obres de la plaça Major, consistent en la remodelació de les façanes, havia de començar després de Nadal, però també s'endarrerirà. D'aquesta manera, les obres no estaran del tot enllestides fins a la primavera de l'any vinent. El consistori ha decidit aplicar el mateix criteri que les obres de la plaça de Sant Miquel, que no començaran fins després de Lluèrnia, per no entorpir l'activitat.
Sí, és una modificació de la data de l'obra. Nosaltres el que fem és, posaré un altre exemple, és a dir, la reforma que haurem de fer ara de la plaça de Sant Miquel l'hem fet coincidir just quan acabi Lluèrnia, doncs, per no interferir, per tant, començarà després.
Les obres de remodelació de la plaça Major d'Olot tenen un cost de 500.000 euros.
Hem sabut també més detalls sobre com està la situació de la piscina municipal coberta. L'Ajuntament ha obert ara el termini per redactar el projecte de la piscina municipal coberta. El consistori haurà d'escollir entre dues empreses que opten a la redacció d'aquest document.
Els estudis escollits tenen un termini màxim de 2 mesos per presentar el seu projecte. Les obres s'adjudicaran abans de l'estiu de l'any vinent.
Nou pas en la construcció de la nova piscina coberta municipal. La Junta de Govern local d'aquest dijous ha aprovat les bases per adjudicar la redacció del projecte. S'hi ha presentat dues empreses, 080 Arquitectura i la Unió Temporal d'Empreses formada per Grau Casais i Callís Moliner, amb seu a Olot. L'alcalde Pep Berga ha dit que entre els requisits les empreses interessades havien d'acreditar haver fet el projecte d'obra d'alguna piscina coberta entre els anys 2006 i 2022.
És una obra que des del punt de vista de l'enginyeria, sobretot el tema de l'escalfament, els corrents d'aire, el consum d'energia, és a dir, és una obra que més enllà de si la piscina queda posada d'una manera o d'una altra, sobretot una obra d'enginyeria important, i donava molta importància a que l'empresa que hagués redactat el projecte tingués una experiència prèvia. Per tant, seran dues. Una d'elles és una empresa de Barcelona, la que no coneixem, però que ha fet piscines semblants. Una altra és una unió d'empreses amb dos arquitectes locals, amb dos arquitectes d'Olot, que s'han ajuntat, una UT, que s'han ajuntat amb una enginyeria que sí que ha fet, que compleix amb aquest requisit d'haver fet piscines amb anterioritat.
L'Ajuntament d'Olot constituirà el jurat que haurà de decidir qui fa el projecte de la piscina municipal coberta, juntament amb el Parc Natural i membres dels col·legis professionals d'arquitectes i enginyers. A continuació, ja a la segona fase del procés, els equips prepararan la seva proposta i serà novament el jurat qui triarà de forma anònima el projecte guanyador. La previsió del consistori és que les obres de les noves instal·lacions comenci la primavera de l'any vinent.
És una obra que està prevista que tingui una durada de 16 mesos. Per tant, si això passés, imaginem ara el setembre del 2023, és a dir, adjudiquéssim l'obra, vol dir que al setembre hi hauries de sumar 4 mesos més, setembre, octubre, novembre, estem parlant de que finals del 2024, gener, febrer de 2025, doncs podríem tenir l'obra totalment acabada.
La piscina municipal coberta té més de 4.000 metres quadrats, estarà just al costat de l'equipament d'estiu, tindrà una piscina gran, una de complementària, nous vestidors, un magatzem i una zona d'oficines. Les obres costaran 4,8 milions d'euros. 5 minuts més.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Tot a punt per la Fira de Sant Lluc d'Olot. 11 espais i més d'una setantena d'activitats protagonitzaran aquest cap de setmana la mostra Més Història de la Capital de la Garrotxa. En ramaderia, art, vehicles, jocs infantils i gastronomia són els aspectes més destacats de la mostra.
Un any més, la Fira Ramadera, el Mercat Extraordinari de Roba i la Fira del Dibuix ja celebraran en cap de setmana i al centre de la ciutat. Aquest dissabte tindrà lloc el Mercat Extraordinari de Roba a la plaça Balmés i carrers adjacents amb una setantena de parades de roba i complements. També al final hi haurà la mostra de vehicles. A la plaça Clarà se celebrarà la 60 37a edició de la Fira del Dibuix, on els pintors exposaran i vendran les seves obres durant tot el dia. També hi haurà una nova edició de la Fira Ramadera amb productors d'arreu de Catalunya i on es podrà veure bestiar, tot una tradició des del segle XIV. El regidor de Promoció Econòmica d'Olot és Estanis Baireda.
La Fira de Sant Lluc d'enguany, una fira doncs, que torna amb tota la seva força després d'uns anys complicats, aquesta Fira de Sant Lluc, que celebrarem el 15 i 16, i que, com dic, torna amb moltíssimes activitats durant tot el cap de setmana, més de 70 activitats, i amb la col·laboració o el lideratge de moltes activitats per part d'empreses i entitats.
Al cap de setmana i per la mainada hi haurà tres espais de jocs familiars en el marc del Tastajocs. Al claustre del Carme s'hi farà la Xita Infinita, un gran joc de construcció i cooperació per crear espais urbans utilitzant residus industrials, mentre que el diumenge a la tarda es podrà gaudir de l'espectacle Secrets en el marc de la festa d'inici de Rialles. La plaça Clara es convertirà en el campament d'Animàlia.
La ramaderia serà de nou la gran protagonista de la Fira de Sant Lluc. Hi haurà més d'una vintena de corrals, productors d'arreu de Catalunya i enguany la Cerdanya com a convidada. També hi haurà lloc per una conferència per al ramader sobre la història d'aquest sector des de fa molts segles. La sequera d'aquest estiu també serà la protagonista dels tallers que es faran relacionats amb la mostra, un tema que preocupa especialment el sector.
La Fira Ramadera data de 1315 i s'instal·larà al Firal Petit. Hi haurà exposats una trentena de corrals de bestiar boví, oví, cabrum, aquí, aviram, i alhora es podrà comprar el producte derivat directament als ramaders, situats en 14 casetes de fusta al Firal. A més, enguany hi haurà la representació de vaques de la raça bruna com a convidada, acompanyada de productors de la Cerdanya. L'organitzador de la Fira Ramadera és Josep Maria Ginebreda.
Hi haurà aquest any doncs, la raça, dediquem a la bruna dels Pirineus, que cada vegada doncs, hi ha més bestiar doncs, d'aquest tipus, i que ara la gent, els ramaders, això sí que ha canviat, que abans la bestiar de muntanya normalment hi havia de barrins barreig, de tutti colori, i ara normalment els ramaders s'han especialitzat en una raça concreta, ja sigui doncs, la gascona, sigui la bruna, sigui l'obrac, sigui les salers, i que dintre aquesta raça van millorant cada any i això doncs, aconsegueix un determinat tipus de carn perquè el consumidor que acaba consumint, perquè és una carn doncs, de molta qualitat.
I 67 edicions ja porten a la Fira de Sant Lluc els responsables de la Fira del Dibuix, que tornarà a ser una de les grans protagonistes del cap de setmana a Olot. Desenes d'artistes presentaran i vendran les seves obres a la plaça Clarà, prop d'una setantena. La Fira del Dibuix durarà gairebé dues setmanes, també amb activitats relacionades amb el món de l'art, com ara conferències a càrrec d'artistes i també la inauguració de diverses exposicions.
El patronat de la Fira del Dibuix d'Olot, l'entitat organitzadora de la Fira del Dibuix, organitza també activitats artístiques dirigides a totes les edats que es duran a terme durant el dissabte en el marc d'Olot Dibuixa. Un dels organitzadors de la Fira del Dibuix és Marian Baireda.
El dibuix que aquest any n'hem denominat el dibuix a la Fira, el jo no sé dibuixar, o jo tampoc sé dibuixar, amb la col·laboració d'en David Sala, que ens portarà un tractor vermell, molt bonic, restaurat, i que estarà a disposició de qualsevol que vulgui dibuixar, que vulgui fer quatre traços. Trobarà tot el material, això es farà allà a la carpa, al costat de la fira, i senzillament és passar i animar-se a dibuixar.
A la plaça Clara, on durant el dissabte hi haurà hagut la Fira del Dibuix, al llarg del matí del diumenge s'hi celebrarà una trobada de 100 puntaires organitzada per Òmnium Garrotxa.
I la Fira de Sant Lluc és el marc idoni per veure el documental commemoratiu dels 50 anys de l'annexió de Batet a la ciutat d'Olot. Tot un testimoni audiovisual amb un recull d'imatges i protagonistes d'aquest darrer mig segle d'història. El documental es presentarà aquest dissabte a les 6 a Cines Olot. Ens ho explica en Pere Ubach.
Aquest documental neix d'una proposta de la gent del poble per fer un recull de la memòria històrica d'aquest mateix, per tal de no deixar perdre els records de què era Batet el segle passat. El documental recollirà tot el procés d'aquesta unió i els testimonis de tota aquella gent que ho va viure, uns més a favor que d'altres. Tavi Algaró, alcalde pedani.
Ens trobem que hi va haver gent que ho va viure amb un cert recel, va haver gent que amb indiferència, se'n refiaven ben bé del que la gent en aquell moment que ho decidia que ja ho feia bé, i d'altra gent que n'era en contra. Però realment la veritat és que hi havia unes necessitats de serveis, el tema de l'aigua sobretot, els pros a favor van pesar més i llavors la gent ho va acceptar molt bé.
A part, s'explicarà l'evolució de Batet en tots aquests anys, perquè amb el pas del temps el poble ha canviat, també ho ha fet el paisatge i com es relaciona la gent amb el municipi. Carme Espunya, membre de la Junta Veïnal de Batet.
Batet és un poble totalment disseminat, la gent vivia exclusivament de pagès i de l'àmbit rural, I això ha canviat moltíssim, perquè el sistema d'explotacions no casen amb l'estructura geogràfica o amb l'estructura que té Batet. Això sol va fer que molta gent deixés aquestes explotacions, es desplacés a Olot, i hi ha molt poca, molt poca activitat en aquest sentit, i, però sí que està habitat. Llavors, bueno, és més una zona com més residencial, per dir-ho d'alguna manera, però en un entorn totalment agrícola.
Batet ha perdut tots aquells petits ramaders que necessitaven cuidar el poble. Tampoc té indústria i els nens estan repartits entre les diferents escoles i instituts de la comarca. Tot i això, des del poble se segueixen organitzant un munt d'esdeveniments.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Traiem el cap a les comarques de Girona. La Guàrdia Civil ha enxampat una gironina de 19 anys que es va fer passar per una empleada d'un banc i va estafar més de 1.200 euros a una dona de Lanzarote.
Segons informa l'Institut Armat en un comunicat, la ciberdelinqüent va enviar un missatge a la víctima fent-se passar per la seva entitat bancària, informant que tenia el compte bloquejat per motius de seguretat i que per desbloquejar-lo havia d'accedir a un enllaç. Quan la dona ho va fer, va deixar de tenir accés a la banca online immediatament i la ciberdelinqüent va aconseguir el control dels seus comptes. Així va contractar un crèdit de 18.000 euros en nom de la víctima. D'aquests diners, però, només va aconseguir apoderar-se'n de 1.200.
Els tres acusats per haver assaltat a un matrimoni que regenta un hotel a Cantallops, a l'Alt Empordà, s'han desvinculat dels fets. El robatori violent va passar, recordem-ho, el 16 de març del 2020, en ple confinament.
Al judici que s'ha fet a l'Audiència de Girona, els processats han donat explicacions als indicis que les acusacions esgrimeixen contra ells. L'acusat que va llogar la furgoneta que els lladres van fer servir per anar a Cantallops ha afirmat que tenia un deute amb el seu camell i que el traficant li va proposar saldar-lo a canvi d'arrendar-li el vehicle. Afegir que també li va deixar la targeta que van fer servir els assaltants per pagar peatges.
És una persona molt peligrosa. Aquesta persona, l'únic contacte que jo tenia era quan me suministrava a lo que ell me dava. Jo li facilité el nombre, le dicen el flaco, por apodo, es el nombre que yo sé de él, porque se llaman por apodos. Entonces en ningún momento no tengo ninguna otra información de él.
Els altres dos processats han dit que no es coneixien entre ells i que no van participar en el robatori.
El cas de la gallina trobada en zona militar a Sant Climent Sescebes porta cua. La Fundació per l'Assessorament i Acció de Defensa dels Animals, la FADA, denuncia la Universitat de Girona per maltractar greument la gallina localitzada en un camp de maniobres a la base militar de Sant Climent Sescebes.
Segons diu l'ONG en un comunicat, l'autorització per la investigació relacionada amb l'àliga cobarrada estableix que encara que s'utilitzi l'animal com a esquer viu, ha d'estar en bon estat sanitari de salut i no pot ser mutilat ni patir cap lesió física. Els testimonis i les proves aportades apunten a que va estar lligada durant diversos dies pel cap i les potes sense menjar ni aigua, segons exposa FADA, que reclama l'obertura d'un expedient sancionador i que revoqui l'autorització.
Ens quedem a la Universitat de Girona perquè ha inaugurat oficialment el curs amb una lliçó inaugural d'Anna Sánchez centrada en la presència dels microplàstics a l'aigua.
En aquest sentit, el rector Quim Salvi ha recordat que al llarg d'aquest curs començaran a aplicar la revisió del pla ambiental, on es preveu una reducció del 50% de les emissions de CO2 en els propers anys, entre d'altres accions. Abans que el rector i el nou conseller d'Universitats, Quim Nadal, entressin a l'aula Modest Prats, on es feia la lliçó inaugural, s'han trobat amb la protesta d'un grup d'estudiants. Durant l'acte, un representant ha agafat la paraula per exigir una renovació dels protocols universitaris en casos d'assetjament sexual a les aules.
La realitat és que, molt sovint, les persones a qui aquestes paraules ben maques pretenen defensar els hi tapen la boca com una mordassa, igual de pesant que les pedres que esmentàvem. És la mordassa d'uns protocols absolutament inefectius que deixen moltíssimes víctimes a l'estacada, robant-los potser el millor escut que tenen per a la seva defensa, que és l'anonimat. 5 minuts més.
És temps per la màgia. Ens n'anem cap a les Planes d'Hostoles. I és que torna la màgia a les Planes aquest cap de setmana. Arriba la segona edició del Planes Cadabra, un festival que comptarà amb mags de la talla de David Baró o Cèlia i Miguel Muñoz.
Miguel Muñoz portarà dissabte el seu espectacle Agua, amb el que va aconseguir el Gran Premi Mundial de Màgia el 2018. La Sala Polivalent de les Planes serà l'epicentre del festival que durarà fins diumenge amb tallers de màgia pels més petits. Encara queden entrades disponibles als diferents punts de venda.
Nova edició, nou repte. El Planes Cadabra arriba de nou a les Planes d'Hostoles per segon any consecutiu. L'any passat, més d'un miler de persones van gaudir dels diferents números en una experiència pilot de gran èxit. En aquesta ocasió i durant tot el cap de setmana, 17 mags de primer nivell passaran pel certamen garrotxí dirigit pel Magnani.
Al final hem aconseguit el que volíem, que era equiparar-nos als millors festivals que tenim a Catalunya. Hem fet un festival amb tota regla, amb primers premis mundials, premis nacionals. Vull dir que portem un elenc molt important.
Al Planescadabra s'hi podrà veure un repertori molt ampli de disciplines relacionades amb la màgia. El festival començarà dissabte a les 11 del matí amb el domador de puces. En Fèlix Brunet presenta un circ d'estil victorià amb aquests elements diminuts com a protagonistes. A la tarda, la Cia Carlos presenta l'espectacle Toilet, on en Ubaldo li explicarà a la seva mare dins un lavabo públic que és feliç amb la seva nova feina. A les 9 del vespre, al pavelló, 6 mags configuraran la Gala Nacional i Internacional de Màgia.
Sempre intentar una mica que cada disciplina estigui representada. Si fas manipulació, doncs que sigui un, no dos. Això és la complicació. I després que siguin bons.
Diumenge al matí, els mags més joves seran els protagonistes del festival. El Magnani oferirà el taller de màgia anomenat Matamàgia, una oportunitat perfecta per descobrir nous talents. Tots els diners recaptats amb la venda d'entrades de diumenge anirà destinat al projecte Solidari Màgia. És la fundació del Magnani que des de fa 18 anys acosta la màgia als nens i nenes de la República Dominicana, Haití i els camps de refugiats sahrauís, entre d'altres.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Anem als esports. L'Olot vol mirar endavant contra un rival que el transporta al passat.
Diumenge jugarà al camp del Manresa i es reeditarà la segona federació, un duel directe de tercera divisió. Els olotins arribaran a la cita amb els ànims renovats i amb l'objectiu de començar una bona ratxa de resultats, però no serà fàcil. Els manresans són l'equip revelació de la competició i ocupen zona de play-off.
Més detalls amb en David Planella.
Ara fa poc més d'un any, a finals de setembre del 2021, la Unió Esportiva Olot va visitar el Congost i va guanyar per 0-3. Va ser una golejada contra un rival directe, el Manresa, que fins a la temporada es va prendre la revenja perquè van ser els del Bages els que van quedar primers i van pujar de manera directa. L'Olot va aconseguir l'ascens en el play-off i ara tots dos equips es veuen les cares a segona federació. Això sí, en situacions molt diferents. El Manresa és quart classificat per dalt i l'Olot és quart classificat per baix. Els uns són en zona de play-off i els altres en zona de descens. L'objectiu de l'entrenador Mànix Bandiola és que al camp la classificació no es noti.
No, yo no creo que sean mucho mejores que nosotros. Yo creo que estaremos ahí, tanto ellos, la gran mayoría estamos ahí en un pañuelo, sin grandes diferencias. Si eres capaz de hacer un partido serio y no tienes muchos lesionados, a cualquiera le puedes ganar. Y nosotros confiamos, nosotros vamos a ir a ganar este partido. Obviamente ellos también, pero lo que sí estoy convencido es que competiremos bien.
Després de 6 jornades de Lliga, el Manresa no només ocupa zona de play-off, sinó que continua invicte amb 3 victòries, 3 empats i cap derrota. De fet, si ampliem el focus, veurem que el conjunt de Ferran Costa només ha perdut 2 partits en l'últim any. Té una plantilla molt continuista respecte de la temporada passada i Mandiola diu que els seus números no són casualitat.
No, yo la inversa solo es vi un partido y me pareció un muy buen equipo. Se demostró porque había ganado la Liga. Algo hacen bien. Aparte de tener buenos jugadores, que los tendrán, y mantiene casi la misma plantilla del año pasado. Y bueno, eso es, tiene su lado bueno y su lado malo. Bueno, no reforzar, pues a veces en una categoría superior te puedes quedar un poco cojo. Pero también es verdad que darle continuidad a lo que tienes, si es que la plantilla es buena.
Però més enllà de qualsevol rival, l'Olot aspira a ser ell mateix, sobretot ara que ha estrenat el seu caseller de victòries. La setmana passada es va treure un pes de sobre guanyant el Formentera a l'estadi municipal i ara, a fora de casa, espera continuar la ratxa i sortir de la zona de descens.
Entonces ahora pues hemos tenido la suerte, tampoco es que mostramos una superioridad el domingo respecto a Formentera, pero bueno, pasó lo que nos ha pasado a nosotros, a ellos les pasó, que sí, están a la altura pero acabas perdiendo y... Cuando entras en una racha negativa, te cuesta salir. Y ahora que hemos cogido la rueda buena, vamos a intentar que el domingo A pesar de que tenemos enfrente un rival que lleva unos números espectaculares.
Per visitar el Manresa, com la setmana passada, l'Olot tindrà les baixes segures dels lesionats Albert Blázquez i Marc Castells, i pel que fa a l'alineació, Mànix Mandiola s'haurà de trencar el cap, sobretot per triar quins davanters utilitzarà. Contra el Formentera van destacar un titular, Jordi Xumetra, i dos suplents, Josep Cerdà i Manel Busquets.
Para tenerlos vivos, pues prefiero que, bueno, que estén pensando todos que pueden jugar, que además que mucho, hacemos al final 5 cambios, juegan 16 jugadores, juegan prácticamente toda la plantilla. Entonces, más o menos minutos, pero todos son importantes, ya se vio el otro día los que salieron del banquillo.
El Manresa-Olot, corresponent a la setena jornada de la segona federació, es disputarà diumenge a les 12 del migdia al Congost, un camp de gespa artificial, però de bones dimensions. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 11.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.